i agents culturals que estiguin interessats en tot el que està passant a les Illes Balears i poder crear una xarxa també d'intercanvis, de coneixement.
Així hem arribat a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Apuntau, divendres a les 10 del vespre estrenam les converses polisèmiques, una xerrada setmanal a quatre bandes entre diferents convidats. Aquesta setmana seran en nosaltres tres habituals de les tertúlies d'entre avui i demà d'anteriors temporades, de Patricia Fernández, en Gori Jaume i en Xavier Torrents. El repte és gran, conversar sobre les quatre paraules polisèmiques de la setmana i mantenir desperta la vostra atenció. Per cert, que les paraules són pila, quadre, apuntar i acte, així que entre tots les acabarem d'exprema. Per cert, que aquest divendres serem al segon canal online, IV3 Ràdio. Apuntau, basta que entreu a l'aplicació o ivetres.org/directe i faceu clic a IV3.2. També podeu tenir aquesta web com a favorits en el navegador. I és senzill, un pic saps com arribar-hi. Per cert, que la paraula d'avui és apuntar, per si encara no havia quedat.
Si mi nombre sigue en tu boca, vas a lamentar que sea así. Como yo solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir. Así que dispara, apúntame, dispara, que no sea de espalda, sino que las caras. Yo no busco pleito, habla mierda y nada, ahora estoy de frente, así que di. Me dijeron y que no te alteres, no te conviene. Se ve que quiere que las ideas le ordenen. Sabe cómo son, tengo el 6, tengo el don. Y yo quiero intentar la copia, son de foe. Y ahora los fake, ¿dónde están?
Yo no les creo.
La paraula apuntar té molts sentits. Un d'ells és dirigir la punta o la boca d'una arma de foc cap a un objecte de manera que em puguis assegurar estret. Això és el que fa el nostre convidat, que no només apunta practicant estir olímpic com a disciplina esportiva, sinó que estudia la trajectòria de les bales per ajudar a esclarir fets delictius. Rafael Font, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, Celi, gràcies.
Gràcies a tu per ser amb nosaltres avui, a partir d'aquesta paraula polisèmica que és apuntar. Tu ets membre de la Junta Directiva de la Federació Balear de Tir Olímpic. Com vas començar en aquest món del tir olímpic i, sobretot, què te va atraure d'aquesta disciplina que sabem que és molt exigent?
Pues mira, ja de ben petit, de ben menut, ja en 6 o 7 anys, ja jugava amb una carabineta d'aire, aquesta que conec pràcticament tothom, de perdigons. Ja m'agradava molt lo de posar-me als blancs i mirar de ferir a les distàncies més en fora possible. Sempre me va cridar molt l'atenció, això. Després, quan vaig anar ja cresquent, les armes de foc, també m'ha cridat molt l'atenció. L'energia que desenvolupen amb un petit cartutxo, o ja em poden enviar el projectil en tan poc producte com el xapòlvora, que t'envia un projectil molt en fora, i m'ha cridat l'atenció de petit, això. Uh-huh. I a part, pues, lo que comentava de la previsió de com poden aconseguir enviar el projectil o la bala amb una previsió molt alta amb l'eina que és un canó amb un estriat. Va. Això m'ha cridat molt l'atenció. I en els 18 anys pues, ja me vaig federar i vaig començar a competir.
Val. Per tant, tu tenies la part aquesta de la competició, no? D'apuntar i disparar, però deies, val, però això com funciona? Per tant, s'entén perfectament cap a on has dirigit la teva professió. I en quines modalitats competeixes?
He fet moltes, però actualment faig pistola de previsió 50 metres, se diu, pistola libre, que és una modalitat olímpica, que és de les primeres que se va fer a les Olimpiades. I després tir també carabina a 100 metres i després en fusells, en calibres més grossos, a 100, 200 i 300 metres. Uh-huh. Tot és de precisió pura.
Molt bé. I tu també ets instructor. Què és el primer que ensenyes sí. a una persona que s'inicia en estir olímpic? O en
bueno,
estir?
Lo primer que fa, sense cap dubte, és la seguretat. Això sí que sona un poc tòpic, però no. O sigui, és manipular les armes en seguretat. És l'esforç primer, tant professionalment, lògic, com en la federació, és que manipulin sempre en seguretat. Uh-huh. De fet, la federació de tir a nivell nacional, afortunadament, i esperem que això s'hagués que així, és de les que menys accident tenen de totes les federacions esportives. Uh-huh. I és perquè se té molt en la seguretat, és el més important. El següent pas seria que el tirador tingui molta confiança en ell i en l'arma. Això és el primer que li faig. Després ja ve tot l'altre, lògicament.
Clar, tota la tècnica, després
tot,
adaptar-se sí. a cada modalitat, a cada persona. I clar, tenim una disciplina esportiva que no només es punteria, perquè per apuntar has d'estar concentrat, m'imagina. Tu sí, m'ho expliques, molt. Has de tenir un bon control mental, has de controlar la respiració. Fins a quin punt diries que és un esport quasi més psicològic que físic?
Això per jo ha anat evolucionant. Jo mateix, i podria ser un exemple per la resta, i és que en el principi li dona molta importància a la forma física, a la tècnica, a fer tot el procés que seria de punteria, però una vegada ja tens tot això ben assumit, passa a la part mental molt més. O sigui, quan ja ho tens tot, que te penses que ho pots fer, és quan ja tens més pressió, és quan la part mental entra i te podria dir que a nivell de competició estem ja un 90% mental i un 10% tècnica.
Vale.
Vale? Perquè la tècnica inclús, per molt d'any que duguem, mos apuntam i tot per recordar-nos el que hem de fer per si se t'olvida, duim com una xuleta o el manco jo. Me vaig recordant les passes a fer, però la part mental, per molt que te l'apuntis, és una part molt de... És complicada. La part mental és complicada.
Ja, per tant, el que diferencia un esportista de l'altre, que potser poden tenir la mateixa formació, la mateixa tècnica, és el control mental.
Un exemple són els campions principals internacionals a nivell olímpic, a nivell mundial. Sempre han estat gent de països asiàtics i de països soviètics, o de l'antiga Unió Soviètica, però es formava molt amb aquesta... I eren persones ultraconcentrades amb això i sempre han estat líders amb els temes d'estir d'alta precisió. I és molt la part mental, molt.
Sí, i ja ho veiem. I dèiem, per seguir això, estirant de la paraula, apuntar que la vegada d'esportista ets pèrit en balística. Explica-mos breument què fa un pèrit i en quins casos pot intervenir.
El que feim és un informe perquè tant el jutge com les parts, tot el tribunal, pugui entendre conceptes que potser se li escaparia per molta formació que tinguin com a letrat o com a magistrats, ¿vale? Uh-huh. Perquè hi ha temes de municions, de cartutxeria, de trajectòria de bales, d'impactes, de restos de pólvora o ferides, i tot això pues, se fa un informe perquè entenguin millor tota la sala el que ha succeït i puguin entendre millor les causes del delicte o qui ha estat l'autor dels fets.
Nosaltres hem vist les pel·lícules, no sé si estan emocionant.
Sí, o sigui, ja sabem com són les pel·lícules, sobretot aquestes tipus...
Sobretot les nord-americanes,
Miami, exacte. Aquestes, exacte, sí. Sí, i les fan molt més grosses en aquest sentit, però sí que allà surt molt la policia científica i el que se fa, que això ho du normalment el Cos Nacional de Policia, se'ns alliarà el que surt de les pel·lícules americanes per això. Se fica un projectil a un microscopi i se mira si les marques des que no, perquè cada arma firma distint. No hi ha dues armes, encara que siguin de la mateixa marca i del mateix fabricant, que te deixi la mateixa empremta en el projectil que ha estat disparat.
Vale? I m'imagino que també acabaràs donant, jo què sé, l'alçada de la persona que ha disparat, la posició, totes
exacte,
aquestes coses,
tot,
no? Que és el que deies, tot. Que per això ajuda a entendre el que ha passat.
Sí, sí, perquè agafes trajectòria on podia estar l'agressor i la víctima, també si és que ha disparat té restes de gasos i pólvora a la pell, que se fa, heu sentit dir potser la prova de la parafina i coses d'aquestes, que són reals i se mira si efectivament ha fet ús d'un arma recentment.
La bala màgica penetra en la espalda del presidente inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello. Herida número 2. donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, a la izquierda, y penetra en el cuerpo de Connelly por la parte posterior de la axila derecha, herida número 3.
¿Quantes vegades t'han demanat per la teoria de bala màgica d'en JFK, a veure?
Pues, bueno, a nivell col·loquial estic cansat, no? Però, i és de repic que se me va demanar prèviament un programa de la vostra emissora.
Sí.
Vale, divendres, prèviament.
El podem dir, de Font de Misteris.
Sí, home, ja,
sí. Un programa que pues... estimem molt i a tot l'equip també. Sí. Te varen demanar per aquesta teoria de la bala màgica.
Sí. Des del meu punt de vista professional, puc dir que no hi ha bala màgica per res, sinó que un projectil, quan és disparat amb un fusell, surt a una velocitat molt alta, altíssima. En el cas de Kennedy, els projectils eren, li deien de forma ojival, o sigui, punta redondeada. Mm. ¿Vale? Què passa? Que un projectil, quan impacta contra un cos, contra un objecte, surt rebotat i ja de forma erràtica pot agafar una altra direcció, sempre, a més. Això és el tema. I clar, la gent diu, com és possible que li dé al senador que va adelante? I fan preguntes d'aquestes, diu, home, pues, perquè el projectil surt rebotat de qualsevol manera. De fet, inclús en el cas d'en Kennedy li va travessar el nudo de la corbata, que diu, nudo de la corbata basta perquè aquell projectil ja agafi un altre...
Que canvi la trajectòria, sí. Mireu que interessant, en el final, tota aquesta formació d'esperit balístic forense, que encara hi ha casos que duen cor com aquest. I anem tancant, sí. Rafael, que t'ha ensenyat a tu estir com a esport i com a ciència, si ho dus en el teu dia a dia.
Sí. Bueno, jo, estir, m'he donat compte que és un poc com un paral·lelisme en sa vida diari, per allà un doi, però amb el sentit de que cada dia encara estic aprenent coses. I després, sobretot, que arrel dels anys, per si no la mateixa tenia de 8 que de 56 que tinc ara, pues, te va adaptant a l'edat perquè les tècniques que fes les has de modificar pues, la teva condició física, visual, tot això. Un poc el paral·lelisme que té la vida, però ha ficat en l'esport.
I anar millorant i anar aprenent de lo que mos passa lluita, i de com som.
Sí, és una lluita contra tu mateix i una superació diària.
Fantàstic.
Sempre hi ha un reto, sempre hi ha un reto que lluitar.
I de Rafael Font, mos ha encantat conèixer-te. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona. Avui que la paraula polisèmica del programa és apuntar. Nosaltres hem apuntat amb en Rafael Font, que és membre de la Junta Directiva de la Federació Balear de Tir Olímpic, esportista i pèrit balístic forense, quasi res. Gràcies i, bueno, molta sort.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
¿Quieres? ¿Cuánto llevas aquí? ¿Mucho tiempo?
No lo sé.
Vamos, escribe, hijo.
Apuntar és prendre nota d'alguna cosa. A classe s'aprenen molts apunts, o el manco, així s'ha fet tradicionalment. És una acció aparentment senzilla, però que té molt a veure amb com aprenem, com estructurem la informació i com la fem nostra, aquesta informació. Na Maria Magdalena Cortés és cap d'Estudis d'Educació en el CSAC, professora del Departament de Didàctica General i Teories de l'Educació, i per nosaltres és un referent a l'hora de xerrar d'educació. Maria Magdalena, com estàs?
De principi de curs, però bé.
Molt bé. Ànim amb els curs, perquè amb altres sí que és literal el començament del curs. Escolta, parlant d'apuntar, que és la paraula polisèmica d'avui, encara s'aprenen apunts a classe?
A veure, hi ha molts ordinadors i moltes tauletes damunt les taules o cadires en brases, les aules. Ara, prenen notes? Alguns. No tots.
Val.
Alguns. Saps què passa? Que docents usant presentacions electròniques, per exemple. Hi ha aplicacions de gravació i de transcripció. Les dinàmiques de dins les aules a vegades són com més interactives i més de diàleg. I ells no tenen aquella cosa de ai, és que si no pren notes no tenc aquests apunts, no tenc res. No et passen pena de no tenir aquesta informació, perquè la tenen, encara que no és la informació que necessiten exactament. Uh-huh. Però sí tenen contingut, no passen pena.
Vale.
I per una altra part, allà, clar, parlem de prendre apunts, no? Però, clar, quins apunts? Per jo no és important tenir apunts dictats per un professor, vale? Sinó que per jo prendre punts, i jo crec que és important marcar això, perquè si no serà tot, depèn de com s'aprenguin, depèn de com s'aprenguin, no? Però és recollir idees claus o, per exemple, les controvèrsies que s'han establert de classe per pensar-hi després, o dubtes, o preguntes per ampliar, o les inspiracions que han tingut mentre sentien un company que deia no sé què, no? Per jo això són els apunts. Uh-huh. I clar, això no ho tens a la presentació electrònica.
No. Per tant, podria ser compatible, no? O hauria de ser compatible?
Hauria de ser compatible, sí.
Ja, perquè per lo que dius, prendre punts en aquest context tan automatitzat o informatitzat o amb totes aquestes aplicacions que tenim a l'abast o tan tecnològic, a nosaltres ens ajudaria a seleccionar, a organitzar idees. D'alguna manera ens està ajudant a desenvolupar el pensament crític i l'autonomia?
A veure, mira, pensament crític. En Bacon, allà pel segle XVI, va dir una frase que la vos llegiré perquè és que m'apareix fabulosa. Diu que el pensament crític té a veure amb el desig de cercar, la paciència per dubtar, l'afició de meditar, la lentitud per afirmar, la disposició per considerar, la cura per posar ordre i l'odi per tota mena d'impostura.
Molt bé, no està mal.
Vale. Clar, penseu, quines paraules, no? Desig, cercar, paciència, dubtar, meditar, lentitud, cura, ordenar, odiar, la impostura. Clar, tot això no és molt del segle XXI, no? Però, clar, es prendre notes, depèn de com se faci, podria ser una primera passa per un pensament crític. Però no basta.
No basta, està clar. I no m'imagino basta. Que tot té un depèn. Aprendre, apuntar, prendre nota, podem dir, però, que té relació amb el procés d'aprenentatge.
Totalment. Sí, perquè, mira, un procés d'aprenentatge té una sèrie de processos cognitius que estan implicats, com són la sensació, la percepció, la atenció i la memòria. ¿Vale? I quan nosaltres prenem notes en paper o, aclariment, en una tauleta prenent notes a mà, ve a ser el mateix que en un paper.
Sí, sí, sí.
Estan diferenciant tecletjar d'escriure així en sa mà. ¿Vale? Per exemple, està comprovat, hi ha moltes investigacions que el fet d'agafar un paper i d'escriure afavoreix la concentració, mentre que un ordinador, ara visualitza, està en una classe, tenim una conversa, hi ha un professor projectant un gràfic i tu tens l'ordinador per prendre notes, però tens el WhatsApp web obert. L'ordinador t'empeny cap en el multitasking, que és el contrari a la concentració. ¿Vale? Per tant, ja tenim la part de l'atenció afavorida per la situació de paper, i després hi ha tota una sèrie de processos cognitius, fins i tot motrius, vinculats en el fet d'escriure. No? Quan nosaltres escrivim a mà, el nostre cervell hem d'identificar la forma de la lletra, s'ha de donar instrucció a la mà, hi ha aquesta connexió, no?, del cervell amb els músculs. Hi ha tota una sèrie de feina que nosaltres hem de fer de seleccionar, perquè no podem, per molt que hi hagi alumnes que ho intentin, no? No podem agafar fil per randa del que diu el professor, no és un dictat, hi ha d'una selecció, has d'organitzar la informació sobre el paper, pots seleccionar símbols, elements gràfics per ajudar-te a reflectir millor aquesta idea. Clar, tot això són processos cognitius molt més profuns i, a més, en el cas d'aquesta selecció i aquesta síntesi, estan fent passes cap a la comprensió, cap al processament d'informació, que és molt important en un procés d'aprenentatge. Per tant, sí, jo diria que és millor.
Sí. Té una sèrie de beneficis i mos les està explicant la Maria Magdalena Cortés. I se pot ensenyar a prendre punts? En aquest context en el que estem, que estan les classes dissenyades, no?, amb aquestes tauletes, amb aquestes PowerPoints que tenim, en tot això se pot ensenyar a prendre punts?
Sí. El que passa és que a mi em fa molta por és aquesta idea de curset de tècniques d'estudis o de curset homogenitzador o de recepta. ¿Vale? Hi ha molta gent que cerca receptes avui dia i no hi ha receptes, especialment avui dia.
Sí.
Llavors, necessàriament, tu hauràs de treballar més estratègies que la persona que està aprenent haurà d'adaptar a les seves característiques, per exemple, si és una persona molt visual o menys, si li va bé més dibuixar, més la cosa més esquemàtica, paraules sueltes, o necessita més frases, haurà de fer una adaptació. Val? I també en el context, perquè fins i tot estudiant un mateix grau, no tots els professors treballen de la mateixa manera dins l'aula i no tots els professors te demanen el mateix tipus de resposta de tu. Per tant, la teva manera de prendre notes tampoc pot ser homogènia en totes les assignatures que puguis fer en un grau.
Però és molt interessant veure, i ara mentre xerrava jo anava pensant en tants de punts que vaig prendre a la carrera que vaig estudiar, perquè o teníem llibres que eren uns totxos, o el professor directament se posava davant o darrere la taula, mollava el rotllo i t'havies d'escriure tot perquè no tenies altra eina per estudiar després. Clar, en totes les aplicacions d'avui dia és molt més interessant saber que aquests apunts les tens i escolta per aprendre punts, no? Per apuntar el que realment t'interessa. Al final, l'aprenentatge serà molt més complet.
És que jo els dic als meus alumnes que prendre punts és superimportant, però que no ha de passar de sobre i a la mà directament. Ha de tenir un cert viatge per dins el cervell, allò que hagin apuntat. Perquè si no, realment no els serveix tant com si hi ha hagut aquesta escolta activa dins l'aula, com si quan hi ha alguna cosa que no te quadra tu ja intentes resoldre-ho en el mateix moment i prens nota de això és per això, no? Jo crec que és superimportant i a més afavoreix un altre tipus d'aprenentatge. Aquells apunts que tu dius que agafaves i que jo també vaig agafar en algunes assignatures, a lo que te duen és a memoritzar.
Total.
I no necessàriament entendre.
Total, total. I això també te marca, la manera de ser, la manera d'aprendre i la manera d'actuar. Així que és molt important. I d'apuntar, mirau fins a on mos ha duit avui i que interessant tots aquests plantejaments que compartint amb Maria Magdalena Cortes, cap d'Estudis d'Educació del CSAC i professora del Departament de Didàctica General i Teories de l'Educació. Jo crec que en mans d'ella, de gent com ella, els mestres del futur estan en bones mans, Maria Magdalena. Gràcies i
fem tot el que podem.
I gràcies i bon principi de curs. Ànim.
Gràcies.
IB3 Ràdio és investigació. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, que pica molt, etcètera.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va ser cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més. O arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, anem a aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia nou.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Olias.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sempre si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser A, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí una altra vegada.
Molt bé, i aquí tenim la nostra secció de cinema de paraules polisèmiques. Avui en la paraula apuntar, a veure per on ens du, per on començar.
Avui crec que totes les pel·lícules són absolutes obres d'art. Totes, obres mestres, totes. A més de directors que dius, sí, tots. un darrere l'altre. Començam a l'any 1978, aquí on Robert De Niro i Christopher Walken protagonitzaven algunes de les escenes, perquè les repeteixen diverses vegades, més conegudes del cinema bèl·lic, apuntant-se amb una pistola en el cap a El Cazador.
De acuerdo. Queréis diversión, ¿eh? ¡Ah! Ahí está.
Vaja, cara psicòpata, en Robert De Niro, sí, que jugaven aquí la ruleta russa.
Exacte, sí. Jugaven a la ruleta russa i s'apuntaven en el cap. Comença la pel·lícula entre els amics caçadors que passen junts les darreres hores abans d'anar a lluitar com a voluntaris en el Vietnam. No és una pel·lícula, però, sobre guerra, sinó sobre tres amics que veuen com la seva vida destrueix tot allò que han tingut. Tota aquella emoció de l'amistat, tot aquell macàs, tota la nostra vida aniran plegats. És cruel, és atrevida, és brillant, és molt, molt, molt desagradable. Te deixa fet un oi, però és una obra mestra. Però, i, a més, a vegades val la pena veure Sorró per entendre la verdadera estupidesa del ésser humà. I aquesta és una pel·lícula que te mostra l'estupidesa de l'ésser humà i l'estupidesa d'una guerra que, bueno, va posar damunt la taula molta, ho diran clar, molta merda de política, molta merda de manera d'entendre el món. És una de les pel·lis més dures que jo he vist. El Cazador, de Michael Cimino, a l'any 1971.
I del Cazador, i com que en Antoni Camps ja el coneixem, secció rere secció, sabem que si diu que és una pel·lícula que fa oi o que és molt desagradable, és que l'hem de veure, perquè, com ell deia, és una obra mestra, en aquest cas, el Cazador. Una altra pel·lícula que t'ha inspirat la paraula apunta?
Una pel·lícula de dues persones que s'apunten l'una a l'altra i que se diu Enemigo a las puertas.
¡Es inútil, camaradas! ¡Retroceder!
¡Retirada! ¡Retirada!
¡Es inútil! ¡Atrás! ¡Atrás!
¡Retroceder!
Jean Jacques Annaud dirigia Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes, Raquel Waits, Bo Hoskins i Ron Perlman a una pel·lícula sobre la batalla de Stalingrado, una pel·lícula basada en fets reals, o suposadament basada en fets reals. És l'any 1942, Alemanya i Rússia lluiten a la batalla d'aquesta ciutat, de Stalingrado, i un francotirador rus va eliminant els enemics un a un. La maquinària propagandística no tarda en convertir-lo en un heroi pel seu país. Així que els alemanys li cercaran un contrincant a l'alçada. És una pel·lícula molt intensa, tremendament violenta, perquè, clar, estem parlant d'un conflicte aquí on els enemics s'enfrontaven cara a cara, que guanya amb moltíssima intensitat quan t'abandona tot allò de l'espectacle de la guerra i se converteix en un western, aquí on dos francotiradors s'apunten l'un a l'altre. Amb uns actors perfectes en el seu paper, és com una partida d'escacs en què només hi pot haver un resultat, que és una tomba sense nom.
Enemigo a las puertas, boníssima. Eh? Boníssima, violenta, però boníssima. Sí, estic d'acord. I seguim apuntant. Tu vas de disparar, avui.
Un altre francotirador que precisament li posava títol a la pel·lícula que l'any 2015 Clint Eastwood dirigia, El francotirador.
Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes?
És biografia de Chris Kyle, interpretat per Bradley Cooper, magníficament interpretat, un texà que va batre rècord de morts com a francotirador de l'exèrcit nord-americà a l'Iraq. La seva punteria i precisió mil·limètrica li varen valer el sobrenom de llegenda, però els bons es creen enemics més ràpidament, així que els iraquians li varen posar preu en el seu cap. A mi és de les pel·lícules que més desagradables me resulten d'en Clint Eastwood, perquè és el Clint Eastwood més masclista, més bel·licista i més tribal. És una pel·li aquí on s'aplaudeix i se converteix en un heroi nacional a un assassí que segueix els seus propis codis morals i polítics i que intenta convèncer-te tot el temps que aquest és el camí a seguir en política i en guerra. Encara que és una obra mestra, amb un Bradley Cooper, ja ho dèiem, amb estat de gràcia, no deixa d'aixer un fulletó de propaganda. Però en realitat no ho són totes les pel·lis de guerra, fulletons de propaganda. Jo ho deixo aquí i vosaltres mateixos.
Ara canviem la direcció de s'apuntar i cap a quina pel·lícula anar.
I m'anem en la definició d'apuntar, que és allò d'apuntar-nos coses. I hi ha un senyor que ha sofert un accident i que no pot crear nous records. De fet, els records que crea li duren aproximadament 15 minuts a la memòria. Com ho faries? Apuntant-ho tot. Aquest és el protagonista de Memento.
Supongo que ya te he hablado de mi enfermedad.
Ah, sí, bueno, solo cada vez que te veo.
Desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos. Todo se desvanece.
¿Amnesia?
No, es distinto. He perdido la memoria reciente. Si hablamos un rato, olvidaré cómo empezamos. Y la próxima vez que le vean, no recordaré esta conversación.
¿No recuerdas dónde has estado ni lo que acabas de hacer?
No puedo crear recuerdos nuevos. Es como si acabaras de despertarte.
Guy Pearce, Carrie Ann Moss i Joe Pantoliano són els protagonistes de la segona pel·lícula de Christopher Nolan, que ja despuntava en aquesta història després de Hunter. Com s'ho fa una persona que intenta averiguar com han assassinat a la seva dona, i però que és incapaç de retenir absolutament res? Pues s'apunta tots els llocs en els que troba tot el que va descobrint, a pòstits, darrere fotografies, notes en una llibreta, fins i tot se'ls apunten a escòs, se fa tatuatges. Qualsevol cosa que l'ajudi a comprendre es trencaclosques en el que es troba. És la segona pel·li, dèiem, de Christopher Nolan, i és una locura absoluta de muntatge i construcció amb un guió cosit amb el fil d'una intel·ligència mil·limètrica. Amb arrels de cinema negre i dels clàssics més foscos dels anys 70, és inoblidable i una d'aquestes pel·lis molt, molt, molt distintes a tot el que has vist. És la primera gran pel·lícula de Christopher Nolan i a partir d'aquí tot anirà més. Ja el coneixem, en aquest home.
Memento, un home que s'apuntava tot. I la següent, per on apunta?
Un home que s'apuntava tot, i aquí també n'hi havia un altre que s'apuntava tot constantment, ho anava apuntant tot, i de fet ho anava enviant en els medis de comunicació per veure si eren capaços d'agafar-lo. Aquest era l'assassí del Zodiac, Zodiac.
¿Ha leído o oído algo de Zodiac?
La primera vez que salió en los periódicos después de esos artículos no lo he seguido.
¿Por qué no?
Demasiado morboso. Ya le conté todo esto al otro agente.
¿Qué otro agente?
El de Vallejo.
¿Recuerdas?
Me encantará que esta escena. ¿Qué otro agente? ¿Cuántas vagadas se repetáis en los guiones? Ya sí. Se lo conté al... ¿Quién era? Se me han colado.
¿Cómo? Venga, alguien se ha colado.
Zodiac, peliculón.
Peliculón. David Fincher, una altra vegada a la direcció. Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, esteu estimat Mark Ruffalo, i Clau Savigny eren els protagonistes d'aquesta assassí de Zodiac, un home que enviava cartes als mitjans de comunicació, les notes de tot el que anava apuntant, i anava apuntant codis i pistes perquè l'intentessin endevinar quins serien els seus següents passos i sobretot les seves següents víctimes. Dos periodistes i un detectiu intentaran trobar-lo. I dic intentaran, trobar-lo. Val? És una obra mestra del cinema d'assassinats en sèrie. Primer va ser Seven i després va ser Zodiac, la seva narrativa única des de la brutó de la primera pel·lícula com des de l'austeritat i la fredor d'aquesta següent el converteixen a David Fincher en un dels directors de gènere més important de les darreres dècades. A més de magnífics actors, és una pel·lícula que té una densitat molt, molt pesada i un ritme molt pausat que fa que t'atensis a cada escena i a cada nou pas. És una meravella absoluta, plena de llibretes i de trossets de paper, exactament igual que Seven, plens de coses apuntades, de pistes que t'aduran a pistes que t'aduran a següents notes, que t'aduran a següents passos. Uh-huh.
Molt entretinguda i molt recomanable aquesta Zodiac.
Si ets periodista, sobretot. També però, periodista i si sí. T'agrada el cinema negre.
Sí, sí, no, és molt bona. I per acabar?
Per acabar, agafam-se una altra excepció de sa, del verb apuntar, o de la paraula apuntar, que és apuntar en els altres i dir tu ets culpable.
Ja, ara no ho veus, però Antoni m'està apuntant amb el dit, amb síndex, aquest exacte. Que assenyala.
Com si fos el sí. Dit senyalatori d'apunta en aquella persona i se crea un dilema, com és el títol de la pel·lícula que en 1999 va dirigir Michael Mann, El dilema.
Entonces tiene usted un conflicto, Jeff. Porque ahora su situación es esta. Si posee información interna vital que el propio pueblo americano, por su bien, debería saber y se siente obligado a revelarla y violar su acuerdo al hacerlo, es una opción. Y si lo que quiere es respetar el acuerdo, entonces es simple. Hágalo. No diga nada. No haga nada. Solo hay alguien que puede tomar esa decisión y es usted, nadie más.
A veure, conta, conta.
Aquesta és Al Pacino, és que fa de periodista, i és qui l'escolta, és que ha de revelar aquesta informació, és Russell Crowe. Un científic, que és Russell Crowe, i directiu d'una famosa tabacalera, descobreix el secret de la indústria del tabac, un secret que aquesta indústria amaga molt gelosament, i és que les substàncies que creen addiccions en els fumadors són reals i tot el tabac du aquestes substàncies perquè la gent s'enganxi a fumar. Un productor televisiu, que és Al Pacino, el du en el seu programa perquè ho conti, apuntant directament en els culpables. És un dels millors thrillers de despatxos que s'han fet mai, així ho dic. Vull dir, amb una direcció exquisita i unes interpretacions de premi i un guió enorme. És una pel·lícula molt llarga, perquè són dues hores, quasi tres, molt dura, molt emocionant i molt violenta mentalment, perquè estàs tot el temps pensant per què, què passa, com així no se diu, com és possible que això sigui real. És una mostra del talent absolut de Michael Mann després de Heat i de L'último Moicano. A mi és una de les pel·lis que més m'agrada reveure de tant en tant perquè sempre li trob recovecos i sempre li trobes noves voltes a la història. És meravellós.
Fantàstic. I de... Toni, pots anar apuntant les paraules de la setmana que ve?
Jo puc anar apuntant.
Dilluns, columna.
Columna?
Dimecres, coloni.
Molt bé.
Així que feu bona l'horeta. Adéu, fins la setmana que ve.
Who knows? Is this the start of something? something wonderful or one more dream that I cannot make true.
Ràdios, formació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, estem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
I Vetres Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Oleas.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Napoleones de barrio, copias borrosas. Reyezuelos de calle, pura camorra. No somos los mismos que los de entonces, y mudamos de alma como de ropa. El misterio de la vida nos acojona, guiándonos hasta calles ciegas sin luz, y buscamos un norte de alguna forma. Pero en mi brújula el norte siempre apunta al sur. Ay, 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 ya se...
Apunta ha estat avui la nostra paraula polisèmica. Recordeu que divendres estrenàvem les converses polisèmiques i pot ser alguna coseta més. Ja vos anirem informant perquè aquesta temporada emetem entre avui i demà de dilluns a divendres. Gràcies a tots els que feis possible aquest programa, que podeu escoltar, per cert, també a la carta, com si fos un podcast, sempre que vulgueu.
Gràcies als companys de The Accordé Agency, a la producció executiva, Marga Cifra, que avui ha estat en el control tècnic, en Pep Díaz, Napoloni Huguet, en Joan Trias, a la producció, documentació i assessoria musical d'IV3 Ràdio. I anem a baixar barrera amb una dona que apunta i capta instants inesborrables, i no de qualsevol.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Virginia Leal, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Pues muy bien, la verdad.
Molt bé. Escolta, sí, sí. Mira, avui hem triat apuntar com a paraula polisèmica d'aquest capítol. A tu si te dic apuntar, en què penses?
Bueno, cuando me viene la palabra apuntar, en mi mente realmente lo que veo es primero enfocar y captar el momento. Al final lo que busco es intentar captar la esencia del animal, la personalidad, el momento.
Perquè na Virginia Leal ja mos ho apunta, eh? Ella el que fa és fotografiar animals, cans i moixos, principalment. Virginia, en quin moment decideixes especialitzar-t'hi?
Bueno, como todo el mundo, a raíz de la pandemia, pues hay un momento de inflexión, el tema laboral. Digo, tengo que buscar un plan B, ¿no? Digamos. Y decidí estudiar fotografía, pero de manera ya profesional. Y bueno, y al final de la formación tenía que hacer un proyecto final. Y dije, bueno, ¿qué voy a juntar? Lo que me gusta, ¿no? En lo que he estudiado, más los animales. Y decidí, pues, centrarlo en un proyecto personal retratando animales que habían sido rescatados. Y al final, pues, el proyecto acabó en una serie de 22 retratos,
¿sí?,
en las que retraté solamente una fotografía del animal, pero enfocándome en lo que era la mirada. Entonces, todos y cada uno de los perritos, pues, miraban a la cámara. Y a raíz de ahí, pues, dije, ¿qué es lo que no hay en Mallorca? Todos sabemos que hay gente muy buena en fotografía de bodas, producto, gastronomía. Y dije, bueno, ¿y por qué no de animales? Vamos a intentarlo. Es muy, muy satisfactorio, porque al final trabajar con animales es, yo creo que para mí, lo más satisfactorio.
I dona Virginia Leal, la podeu trobar a internet, virgilialeal.com, on també veiem que te presentes com a Virginia Paus, no?
Sí.
Que això vol dir potes. I no sé si és el teu nom artístic, perquè a mi m'han begut les potetes dels animals. Sí, és el teu nom artístic, no, Virginia?
Correcto, sí, este es mi nombre artístico. Dije, bueno, voy a darle un toque un poquito distinto, que se entienda. Bueno, creo que
no, molt bé, molt bé, molt bé.
Sí,
aquí tenim aquesta relació d'Anna Virginia amb aquests animals. Ara, Virginia, diuen que vivim l'època de los perrijos, no? D'aquests animals, d'aquestes mascotes que quasi formen part de la família. Tu la veus, aquesta relació especial entre les persones i els seus cans o els seus moixos?
Sí, definitivamente, sin ninguna duda. Si nos remontamos, por ejemplo, hace un par de décadas, se ha visto una clara evolución entre el humano y el perro. Digo humano-perro y el vínculo humano-can, porque es verdad que decir mascota hoy en día es como una palabra que ha quedado un poco, entre comillas, obsoleta, precisamente por este concepto del perrijo, que el término se acuña más a los perros, porque al final son los que más tiempo llevan junto al humano.
Sí, sí, tenen una altra
con els gatos.
I tenen una altra relació i això, clar, no és final o una Virgínia, perquè és qui retrata, no? Aquests animals, ja sigui de forma individual o ja sigui dins el context de sa família, no? Podríem dir així. I tu quan te prepares per una foto, però sobretot com prepares l'animal? Perquè, clar, no li pots dir, estate quieto, no? O mírame, com prepares l'animal i com te prepares tu?
Bueno, os sorprenderíais porque hay perros que parece que llevan el modelaje innato, ¿no? Parece que lo llevan en las venas. Pero bueno, básicamente, como yo preparo una sesión, antes de la sesión me gusta conocer un poquito las características del animal, su personalidad. A lo mejor el dueño me dice, bueno, el dueño, el familiar, ¿no? Me dice, pues es un poco nervioso o es muy tranquilo. Entonces yo en base a eso ya voy con una idea preestablecida. No me pongo a enseguida hacer la sesión, sino que dejo ese tiempo para que el animal me conozca, para que me huela, para que se familiarice, ¿no? Tanto uh-huh. conmigo como con la cámara, el objetivo, porque al final algunos ven la cámara y dicen, cómo se intimidan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego al cabo de un ratito, unos tardan más, unos tardan menos, acaban estando un poquito más cómodos. Y luego ya cuando el animal yo veo que está preparado, pues ya empezamos a la sesión. Entonces, truquitos que utilizo para captar su atención, por ejemplo, siempre llevo pues mi bolsita de chuches o el muñequito no falla. Uh-huh. El muñequito, cuando quiero que miren a la cámara, lo pongo encima y enseguida es que tengo uh-huh. el retrato perfecto.
Fantástico.
No obstante, sí que es verdad que no puedes abusar porque a veces ya como que se acostumbran y entonces tienes que cambiar a los ruiditos extraños, ¿no? O palabras clave, ¿no? Digamos.
I dona, no, Virginia, té seus trucs, no?, per captar l'atenció de l'animal, per trobar aquella mirada, aquell moment, aquell moment de retratar, apuntar, retratar i captar, com mos deia en el principi. Contem-nos alguna anècdota d'alguna sessió d'estudi d'exterior amb algun cau moix que hagis fotografiat, Virginia.
Por ejemplo, en retrato de interiores, porque bueno, yo aclaro que no tengo un estudio fijo, sino que me desplazo a domicilios con mi estudio portátil. En el caso de que quieran unas fotografías tipo estudio de interior, entonces me desplazo con el fondo y bueno, con todo el material. Sobre todo para el tema de gatos. Tema gatos en estudio es totalmente impredecible, entonces hay veces que el gato se esconde y tengo que tirar de todos los trucos y muñequitos posibles para captar la atención, para hacerle el retrato donde yo quiero que lo haga. Anécdota, sí, bueno, digamos que fotografiar gatos es un auténtico desafío y así como los perros puedes predecir por dónde van a tirar, el tema de gatos es muy, muy, muy complejo, ¿no?
Entonces, sí, sí.
Es una naturaleza completamente distinta.
Sí, sí, sí. Bueno. Ho imaginam. I escolta, tu tens cau moix, per cert?
Tengo dos gatitas, dos carey, y son mis... No, no sé cómo se diría con gatos, pero son como mis niñas, ¿no? Mis chiquillas, como les digo yo.
Sí, sí.
Entonces, el gatito.
Molt bé. En lugar de perrijos, sí, sí. Catijos, no sé, no és
gatitos.
Igual. Més amanco. Sí. I escolta, per la gent que mos escolta en directe, quan són quasi les 11 del vespre, que fa una dona com la Virginia Leal abans d'anar a dormir?
Editar. Si no he terminado, si no he terminado una sesión y voy justo de tiempo, pues la prioridad es tener esa edición a tiempo para poder hacer la entrega antes del plazo que me marco y revisar la agenda y revisar las redes sociales y programar los posts. Y luego ya dormir, que ya es más que merecido.
I tant, i tant. I venga, pues una cançó per acabar el programa. Quina mos proposes? Quina t'agradaria compartir amb els oients?
Pues hay una canción de The Cure, que es uno de mis grupos preferidos, y bueno, relacionado de gatos, relaciones, y es una que se llama The Love Cats. Así que creo que esta es perfecta, ¿no?, para terminar la entrevista.
Molt bé, idò, molt adient. Sortirem amb aquesta fins demà i gràcies a la Virginia Leal, la Virginia Pous, aquesta fotògrafa
Muchísima
de
gracias.
Cans i moixos, per haver estat amb nosaltres avui. Una abraçada, Virginia.
Muchas gracias. Un abrazo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
with cream.